Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Ja fa uns quants dies que hem arrencat el 2026 i continua la muntanya russa de notícies polítiques i econòmiques que ja ens fa preveure que serà un any convuls a molts nivells. En aquest inici d'any mogut, l'altre dia va aparèixer una notícia que trobo que ha passat bastant desapercebuda i que és molt significativa. Atenció, Dinamarca eliminarà el seu servei de correus. Després de 400 anys d'història, el servei públic de correus de Dinamarca desapareix. El motiu, oients, que cada vegada s'envien, com sabeu, menys cartes. Fa 25 anys es van enviar 1.500 milions de cartes, doncs aquesta xifra avui ha caigut un 90%. A Espanya el descens de moment voreja el 60% i veurem si el servei de correus també acaba desapareixent o no. És una prova més de com anem evolucionant, no? Mòbil, WhatsApp, xarxes socials i correus electrònics monopolitzen la manera de comunicar-nos perquè, com sempre diem, i des de fa molts anys, som més digitals que mai. Evidentment, les empreses de missatgeria sí que tindran molt de pes perquè el comerç electrònic no para de créixer, com sabeu, però el que passarà a la història són les cartes i les bústies. I avui el gran Santiago Niño Becerra agafarà els prismàtics i mirarà endavant. Quin 2026 ens espera des del punt de vista econòmic? També us proposarem escoltar una de les entrevistes que vaig fer fa unes setmanes a Silicon Valley, a Califòrnia, en aquest cas a una dona TIC, l'experta en biomedicina, Àngels Estiarte. No us la perdeu. Avui també tindrem el plaer d'escoltar el primer Revolucionats de l'any amb el Ricard Castellet. Parlarem de salut, de medicina i intel·ligència artificial i coneixerem una proposta disruptiva com podem compartir les reaccions humanes i el llenguatge no verbal en dades estudiables. Ja sabeu que sempre ens trobeu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, els dissabtes, nou capítol, sempre a l'API web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Desena temporada. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Amb Santiago Niño Becerra repassarem avui les previsions econòmiques per aquest 2026. Serà un bon any per a la nostra economia? Serà un any de transició o serà un any de crisi? Notícies com la que ens arriben de Venezuela i dels Estats Units ens auguren que venen moments complexos i tot just acaba de començar el gener. Santiago, com estàs? Molt bon any 2026. Ha anat bé aquests dies? Has pogut descansar i desconnectar una mica de l'actualitat o no?
Sí, una mica sí. I igualment, Chantal, bon any. Sí, aquests dies sempre l'activitat s'enlenteix una mica, es ralentitza.
Veient les notícies per això que ens arriben des del primer dia de l'any, jo vull saber si ets optimista de cara al 2026. Ara no parlo d'economia, sinó en general. Diries que tenim tres opcions, que serà un bon any per l'economia, que serà un any de transició o un any de crisi el 2026. Què em diries?
Jo diria que és un any de transició. De transició amb lleugera caiguda.
Lleugera caiguda. Motiu? Motiu? Ara de seguida anirem a parlar d'Estats Units i Venezuela. Motiu, em diries?
Bueno, a veure, aquí hi ha dos temes diferents. Un tema és el món i un altre tema és Espanya. Fa dies, J.P. Morgan ha publicat un informe en el que parla que, degut a la intel·ligència artificial, precisament, el món va amb una curva de creixement en forma de K. Què vol dir això? Vol dir que hi ha una part de la població que cada vegada creixerà més, tindrà més coses, guanyarà més, estarà millor, més integrada, més culta, més formada, i una altra part de la població bueno, creixent estarà cada vegada pitjor. És a dir, la desigualtat tendeix a créixer. Dins d'aquesta banda que baixa, segons JP Morgan, estan països que depenen molt del turisme. Per què? Perquè com
però
la
seria el
classe
nostre,
mitjana...
El nostre també seria
Sí,
depenent del turisme, sí.
Com la classe mitjana cada vegada té menys pes a l'economia, els seus ingressos en proporció seran més baixos i podran gastar menys en coses. De fet, parlant d'Espanya,
sí.
El diari Expansión va publicar la setmana passada un article a doble pàgina molt, molt interessant que analitza una mica les previsions d'Espanya i hi ha dos temes que són molt importants. La inversió empresarial s'enfonsa a Espanya per aquest any. S'enfonsa. S'enfonsa vol dir que, si no recordo malament, baixa 6 punts.
Déu-n'hi-do.
I el consum privat baixa
sí?
un punt.
Baixa un punt. Bé, en parlarem, però ara vull que també anem a Veneçuela, als Estats Units, perquè el programa ja sabeu que no parlem de política, però és indubtable que el que ha passat a Veneçuela amb la detenció de Nicolás Maduro té i tindrà un impacte brutal a tot el món, també en l'economia. Vull que avui m'expliquis la versió de Santiago Niño Becerra, és a dir, Veneçuela sabem que té grans reserves de petroli, estem parlant de 300.000 milions de barrils i hem sentit que desembarcaran grans petrolieres nord-americanes. Això què pot significar per al món? Tu, per què creus que hi ha hagut aquesta operació? Ha estat una operació econòmica d'Estats Units amb Veneçuela. Com ho veu Santiago Niño Becerra, el que ha passat i el que ha fet Donald Trump?
Bueno, jo el que crec és que el món ha canviat la forma de funcionar del món, de l'economia ha canviat i ara hem entrat en una dinàmica que en la que el que té força pot fer el que vulgui i les formes queden al marge. És a dir, als Estats Units durant pràcticament 3 dècades ha deixat de banda Latinoamèrica, no li ha interessat, però ara, tenint en compte que el món va cap a una agrupació en blocs, tenim la Xina, Rússia i Estats Units, i Estats Units ha passat a interessar-se moltíssim per Latinoamèrica. Bueno, de fet, l'interès dels Estats Units per Latinoamèrica mai havia desaparegut, però havia baixat molt. Bueno, històricament sempre s'ha dit que Latinoamèrica és el patio trasero d'Estats Units, no? Pues ara el que vol és utilitzar aquest pati trasero. Això seria també extrapolable a Groenlàndia i a Canadà, perquè fixa't que tots queden en el mateix hemisferi, no? Groenlàndia, Canadà, Estats Units, Latinoamèrica, no? Llavors,
però explica'm l'interès, és a dir, l'interès amb Llatinoamèrica en aquesta operació de Nicolás Maduro té que veure amb aquestes grans reserves de petroli i que recordem que Trump ha parlat més aquests dies de petroli que de democràcia.
No, però és que l'interès no és només de Veneçuela. De Veneçuela li interessa a Estats Units el petroli. D'Argentina li interessa el petroli. I li interessa la soja. També tenim el triàngul del liti. Bolívia, Xile, Veneçuela. També de Xile el coure. És a dir, Latinoamèrica és una font de recursos. I amb aquests recursos, bueno, també estava interessat Xina. Europa poc, però Xina molt. Llavors, a Estats Units no li interessa que es fiqui Xina, no li interessa. També estava pensat un acord amb Mercosur d'Europa, és a dir, Argentina, Xile, perdó, Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai, i als Estats Units tampoc li interessa i ha intervingut.
Clar,
ha intervingut.
Però no m'has contestat la pregunta, Santiago. És a dir, que aviat desembarquin les grans petrolieres nord-americanes,
bueno,
què pot significar
sí.
el món? I també si algunes sí. empreses espanyoles amb interessos a Veneçuela patiran o poden sortir beneficiades de la
sí.
situació.
Sí, A veure, Veneçuela, Espanya va perdre Veneçuela fa molts anys. És a dir, moltes empreses que estaven allà han tingut de marxar perquè, bueno, el model polític i econòmic que va implantar Hugo Chávez, pues, evidentment, xocava frontalment contra els interessos de la inversió estrangera. L'única empresa que es va mantenir a Veneçuela, espanyola, era Repsol. I, evidentment, al ralentí, literalment al ralentí. Llavors, ja Repsol, després d'aquest canvi de situació a Veneçuela, ja ha demanat als Estats Units, que jo sàpiga no hi ha resposta encara, que pugui exportar una altra vegada petroli, Repsol. Les altres empreses espanyoles no sé si tornaran, però en qualsevol cas, Chantal, tal i com ho han pintat, per estar a Veneçuela no has de parlar amb el govern veneçolà, has de parlar amb els Estats Units, perquè Trump ja ha dit que Estats Units governa Veneçuela. A partir d'aquí, evidentment, qui vulgui estar allà ha de demanar permís als Estats Units. Les grans petroleres estatunidenques, evidentment, que entraran a Veneçuela, i evidentment. L'únic problema, que és solucionable, evidentment, és que, com ha hagut una manca d'inversió brutal a aquests darrers 20 anys amb la indústria petroliera de Veneçuela, s'han de fer inversions brutals. És a dir, una quantitat que oscil·la entre els 10 i els 30.000 milions de dòlars.
I una pregunta, Santiago, que l'oient del Revolució es fa. Tot el que està passant ara a Veneçuela, Estats Units, ens afecta aquí a Espanya, a Catalunya, a la nostra economia? És a dir, té alguna repercussió per nosaltres?
Podria tenir-la per la banda dels combustibles. És a dir, bàsicament de la benzina i del gasoil. És a dir, ara tenim dues alternatives. Si l'oferta mundial de petroli augmenta amb l'entrada d'Estats Units a Veneçuela, en teoria el preu baixarà. I això per al consumidor pot ser positiu.
Per tant, ens baixaria el preu de la benzina, que això és el que li
Sí,
interessa
espera.
al nostre oient ara mateix. Sí.
Sí, espera, 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 Chantal, però hi ha una altra possibilitat. Com resulta que amb aquesta intervenció dels Estats Units a Veneçuela controlarà molta més oferta de petroli,
Sí.
Estats Units tindrà més pes per intervenir en el preu mundial del petroli,
Val, o
amb la
sigui,
qual cosa el
tindrà
preu podria
més.
pujar.
Podria pujar perquè Estats Units pot intervenir en aquest preu. Per tant, amb quina
Exacte.
possibilitat et quedes? Amb l'opció A, que ens has explicat, o amb l'opció B?
Jo em quedaria amb l'opció A, és a dir, que podria baixar, però molt poc, perquè als Estats Units tampoc li interessa que el petroli baixi, perquè ell també exporta petroli. Amb la qual cosa, sí que és veritat que li interessa que baixi a casa seva, per als seus consumidors, però no que baixi en el món en general. És a dir, jo crec que més o menys, quedarà amb un preu similar a l'actual i en tot cas guanyaríem la inflació, en tot cas.
Molt bé. Per acabar, amb aquest tema, que vull tocar un altre tema, també ha parlat de l'interès de Groenlàndia, una terra amb grans recursos minerals amb més d'importància estratègica. Per tant, creus que l'economia ha entrat de ple en les decisions geopolítiques més que mai, Santiago?
Sí, per descomptat. És a dir, de fet, sempre ha sigut una mica així, eh? Però ara, clarament, és a dir, torno a dir, el missatge que ha engegat l'administració Trump és que el més fort pot fer el que vulgui. Llavors, en el cas de Groenlàndia, que apuntaves, clar, què argumentava? Recordem que Groenlàndia és un territori autònom, però que depèn de Dinamarca. Llavors, què és el que deia ahir o abans d'ahir el president dels Estats Units? No, però és que Groenlàndia està plena de barcos xinesos i russos, no? I a nosaltres no ens interessa. Clar, és a dir, a Estats
Clar.
Units no li interessa, però a la resta del món sí que li interessa, i a Xina i a Rússia, no? Llavors, jo crec que estem entrant en una dinàmica de
Sí.
repartiment del món en zones d'influència.
Repartiment del món en zones d'influència. I més canvis per aquest any 2026. L'any ha començat molt fort amb una situació que no ens esperàvem. El que segur que l'encertarem és si pronostiquem que la intel·ligència artificial tindrà aquest any un gran impacte en l'economia. I m'agradaria dir-te que he estat llegint aquest Nadal més reposadament i llegia una predicció de Bill Gates, ja el coneixes, a Bill Gates, que a vegades l'encerta, i no sé si ho has llegit tu també, Santiago, però deia que en un futur, d'aquí 10 o 15 anys, ens haurem acostumat que la humanitat treballi 2 dies a la setmana. I que treballi 2 dies a la setmana perquè vol dir que la intel·ligència artificial farà moltes tasques. A mi m'ha preocupat perquè jo crec que treballar és positiu per la humanitat, no? Tenir temps, tenir temps lliure, no sé si és bo. Què et sembla aquesta reflexió que feia Bill Gates? Hi estàs d'acord?
Jo crec que no anirem per aquí. Perquè ell considera que el treball, el temps de treball es repartirà.
Sí.
I la majoria de persones treballaran 2 dies, hi haurà un grup que treballaran molts més, evidentment, però és que jo crec que no serà així. Jo crec que la tendència és que hi ha una sèrie de gent que treballaran les hores que facin falta i la resta pràcticament no treballaran res.
Ja. Però tu deies l'impacte de la IA, creus que serà negatiu o positiu en els propers anys per a les empreses?
Bueno, a veure...
Positiu per a les empreses i negatiu pels treballadors, sí?
A veure, totes les previsions que s'han fet, totes, apunten a que la productivitat pot pujar en els propers 10 anys entre un 0,5 i un 3% cada any durant 10 anys. Gràcies a la intel·ligència artificial,
Pujaria la productivitat, sí.
Això és superpositiu, però el treball anirà a la baixa. L'ocupació.
Alguns treballs, Ens queden 2 minuts. Algun treball ens anirà a la baixa. Alguns sectors en concret, Santiago?
Sí, alguns sectors concrets, però a mida que la intel·ligència artificial es vagi sofisticant i abaratint, aquesta influència de la intel·ligència artificial s'extendrà.
Ja. Déu-n'hi-do. Per acabar, va, 2 titulars per aquest 2026, perquè parlarem de molts temes. Amb quin et quedaries? Quin titular comencem ja aquest 2026? Santiago.
Jo crec que com a titular aquest any serà l'any de l'inici de... Perquè bueno, ja portem, no? Però aquest any, el 2026, serà l'any de l'inici del període de la intel·ligència artificial.
A l'inici del període de la intel·ligència artificial, aquest és un. Abans has dit a l'inici del programa que anem a un any de transició, Un any de transició on hi haurà notícies positives i d'altres no tant, i un altre, i un tercer. Va.
Un tercer, bueno, que les relacions entre països han deixat, les relacions internacionals, em refereixo entre països, han deixat de ser com eren i ara seran d'una altra manera, totalment diferent.
En blocs, deies, en blocs gegants, Xina, Rússia, Estats Units. Sí. Abans has dit Xina, Rússia, Estats Units, no has dit res d'Europa. Europa no pintem gaire, no, Santiago?
Bueno, Europa...
Per fer-ho exagerat, oient, sí.
No, Chantal, cuidado, Europa, el problema que té Europa és que és un mosaic de països que no s'entenen, és a dir, s'entenen en lo mínim. Però si tu... Ara, perdona, És a dir, no faig broma, Si tu d'Europa treus l'alta costura, treus la moda i treus el luxe, en què és líder Europa?
Turisme?
Turisme als reps. Jo dic de producció.
De producció.
És a dir, Europa produeix alta costura, luxe i oci d'alt nivell. Tu treus això i Europa en què és líder? És líder en tecnologia? No. És líder en armament? No. És líder en producció agrària? No. En què és líder? En res.
Doncs parlarem d'aquest lideratge de la Unió Europea que ens preocupa. Santiago, hem d'anar acabant. Ha estat un repàs, sobretot parlant d'aquesta notícia de l'any, de l'inici de l'any d'Estats Units i Venezuela, que evidentment quan hi ha una notícia d'aquestes impacta a tot el món i fins i tot també el preu de la nostra benzina. Veurem què passa, aquestes dues opcions A i B que has dit, i hem dibuixat històries que passaran aquest 2026 i que anirem explicant amb tu. Moltes gràcies, Santiago. Una abraçada.
Vale, Val, bona tarda.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.